senyor de Veciana, què farà UPyD a Astúries, que té la clau?
Doncs dependrà del PP.
Donar el vot a Cascos o al candidat socialista?
Nosaltres no és un plantejament aquest de dret o esquerra, sinó un plantejament programàtic. És l'obligació del PP i del PSOE és presentar uns programes que siguin votables i, per tant, siguin recolzables.
PP-PSOE i Fòrum Astúries.
Fòrum és la segona força, el PP és la tercera.
Sí.
Però creiem que és obligació dels grans partits precisament resoldre aquestes situacions.
Bé, veurem què passa. Gràcies. Amb aquest apunt acabem. Josep Rull, Roberta Labandera i Ramon de Veciana, bon dia, bona Pasqua, fins la propera.
Fins la propera.
Són les 9, última hora informativa amb la Sara Cruz i el Ramon Castelló, després el comentari de Manuel Milian Mestre i l'entrevista a l'altra cara del dia. Avui parlarem amb Jalil Bárcena, autor d'un llibre sobre l'espiritualitat de l'islam, el sufisme. Aquests temes i molts altres fins a les 10.
Són les 9 del matí.
Hola, molt bon dia. El govern espanyol ha xifrat en 10.000 milions d'euros l'estalvi que suposaran els ajustos en sanitat i educació. Les reformes es començaran a aplicar aquest mateix mes i pretenen aconseguir més racionalització, també eliminar les duplicitats a les comunitats i l'eficiència en la gestió dels grans serveis públics. La presidenta del Partit Popular de Catalunya, Alicia Sánchez Camacho, comença a negociar la seva proposta de pacte fiscal amb el govern espanyol. Sánchez Camacho serà avui a la Moncloa per encetar converses després que l'executiu de Rajoy ja tingui sobre la taula una primera proposta del PP català. I aquest matí, a les 5 hora catalana, hauria d'haver començat l'alto el foc a Síria, pactat entre el règim de Bashar al-Assad i l'ONU, però no sembla que el pla de pau acordat amb Kofi Annan hagi d'anar endavant. A les darreres hores, l'exèrcit sirià ha incrementat els atacs i ha causat un mínim de 150 morts i un centenar d'execucions sumàries. I en esports, el Barça rep avui el Getafe amb l'objectiu de sumar 3 punts i posar-se provisionalment, doncs, a només un punt del Real Madrid a la Lliga Espanyola. Ramon Castanyó, molt bon dia.
Molt bon dia. El partit es jugarà a les 9 del vespre al Camp Nou. Els blaugranes faran l'últim entrenament per preparar-lo aquest migdia i Guardiola no podrà comptar probablement amb Dani Alves i Gerard Piqué lesionats i Cesc Fàbregas sancionat. Ahir el tècnic va reivindicar el Madrid com a favorit per guanyar la Lliga. Avui el Barça sorteix entre els socis que hagin fet les peticions les entrades per la final de Copa del Rei, que el 25 de maig disputarà el Calderón contra l'Atlètic de Bilbao. A partir d'avui, també els socis blaugranes podran demanar entrades per l'anada de les semifinals de Champions, que jugaran dimecres que ve, de la setmana que ve, volem dir, Stamford Bridge, Chelsea i Barça. El proper 21 d'abril, a les 8 del vespre, és el dia i hora en què jugarà el Barça-Madrid de Lliga, un partit que pot resultar decisiu per saber qui afrontarà el tram final de temporada com a favorit per emportar-se el campionat. I acabem, perquè aquest vespre a les 8 també juga a Lliga l'Espanyol amb un desplaçament complicat al Reino de Navarra contra Osasuna. El porter argentí Cristian Álvarez torna a una convocatòria 3 mesos després d'haver-se lesionat.
Doncs gràcies, Ramon. Coneguem ara com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet en aquests moments podem parlar de normalitat. No hi ha incidències a destacar a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Així ho indiquen els diferents operadors d'aquests serveis. D'altra banda, i per als que vulgueu assistir al partit entre Barça i Getafe aquesta nit, Transports Metropolitans de Barcelona reforça el servei tant de metro com d'autobús i habilita línies especials del Camp Nou a Mossèn Cinto, Verdaguer i a Plaça Catalunya. Recordeu que totes les línies de metro funcionen fins a la mitjanit. És tot des de Transmet. Bon dia.
Moltes gràcies. Fins aquí les notícies. Tornem a més informació quan siguin 9:45.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
El comentari avui ens arriba de la mà, com cada dimarts, de Manuel Milian Mestre, consultor, periodista i exdiputat. Senyor Milian Mestre, bon dia, endavant.
Bon dia. Estos dies hem estat tots més o menys de vacances en motiu de la Setmana Santa i de la Pasqua. Hem vist l'ambient de la gent als pobles, jo he anat per l'interior i he pogut veure i comptar què és el que la gent pensa en aquest moment respecte a el que està passant. Òbviament, hi ha dues sensibilitats, la del entès i la popular. La de l'expert o entès és una sensibilitat que expressa un cert grau d'inquietud cada vegada més agosarat. Més agosarat perquè inclou a l'expert, inclou, dic com dic, les impactes i emocions que es produeixen de forma repentina per les informacions, a vegades desconexes, que està donant el govern. justament avui o a nit les ràdios i les emissores estaven discutint acaloradament les sorpreses últimes, els anuncis aparentment desconnectats de la conjunció normal d'un govern que opina de forma col·lectiva per part del senyor Guindos respecte als capítols a reduir d'educació i de sanitat. Bé, l'experiència demostra que el poble té una sensibilitat. El poble sensibilitza el total de lo que passa i crea un cert estadi de confusió perquè no discrimina prou les causes dels efectes. El total del que passa és una sensació força negativa, de gran preocupació, de gent que ha perdut l'alegria del viure i que s'està donant compte de que les coses s'estan empitjorant ràpidament i que la sensació de falta de recursos o la por de no tenir-los està d'alguna manera frenant els impulsos de la joia i inclús del plaer que es pugui donar uns dies de vacances. Esta doble visió a mi en aquest moment m'obliga a una reflexió. Estem vivint moments molt difícils, moments d'una dificultat extrema. La gent, alguns sí que han sensibilitzat, altres no s'ho creuen o no s'ho volen creure. I estic apuntant clarament a l'esquerra d'aquest país i en general a l'esquerra d'aquest país, però dintre d'aquesta esquerra d'aquest país hi ha una esquerra específica que ha estat 8 anys governant el actual desastre. No hi ha efecte sense causa. I la causa ha de ser suficientment potent per poder portar un efecte tan desastrós com el que estem vivint a l'economia a Espanya i a l'economia a Catalunya. No és perquè sí que es produeix l'atur, no és perquè sí que tanquen les empreses, no és perquè sí, perquè moren els negocis. Veiem, s'alquila, se vende, se lloga, etc. No, no és perquè sí. No és una floració espontània, com les flors de la primavera. És algo que té una causalitat directa de malifetes i de desenfocs profuns de les decisions públiques i de les polítiques que han fet els governs anteriors. En conseqüència, jo avui vull denunciar algo que m'està ferint la sensibilitat i la intel·ligència. Com és possible que els socialistes d'aquest país, encapçalats pel senyor Rubalcaba, i permeti'm la llicència d'aquest, entre cometes, satànic senyor Rubalcaba, que retorcin la dialèctica al punt de dir barbaritats com les estan dient contra un govern que fa 100 dies que ha arribat i que està prenent mesures desesperades a causa de la objectivitat de la situació que ha descobert a l'administració pública, portada precisament pel senyor Rubalcaba i els seus amics? Com és possible que digui el senyor Rubalcaba tantes bestieses i que sigui un demagog tan descarat i tan despullat quan ell és un home que per la seva carrera, els seus estudis i la seva formació hi hauria que exigir-li precisió, moderació, equanimitat? Jo us ho dic sincerament, no m'agrada el que veig i no m'agrada el que he sentit. No m'agrada el que he sentit aquests dies de Setmana Santa perquè he vist la gent realment amoïnada, amb la cara trista, amb preocupació. I no hi ha per més, no hi ha per menys. No hi ha per menys perquè justament el que està venint és un fet realment que no requereix argumentació. Aquí hi ha hagut una gran festa, un festival de desori, de desadministració dels recursos públics, de malgastament de lo que la fiscalitat aportava a l'Estat. Aquí hi ha hagut una inconsciència i una irresponsabilitat rellana en el suïcidi. Aquí, en aquest moment, s'estan produint fets de desesperació. L'altre dia, a Benicarló, i és un fet simptomàtic, a Benicarló va anar el propietari d'un bar a demanar-li el lloguer de molts mesos de retras a l'inquilino que es portava el bar. I aquest inquilino li va dir, aquest llogater li va dir al propietari: si m'obligues a pagar-te, em pegaré un tret. Dit i fet. El propietari li va dir: no vingues en històries i paga'm el que entres des de fa tants mesos. El senyor entra a la botiga i se sent de cop un tret. S'havia suïcidat amb un tret el llogater. Tot això són fenòmens, no epifenòmens, tot això són fenòmens que estan produint-se a poc a poc enmig de la societat. I això vol dir que jugar amb la inconsciència dels polítics. Permeteu-vos dir clarament, jugant el cinisme absolut dels socialistes que han governat 8 anys i han portat aquest país al desastre, amb la bona fe de la gent, mentint-los i enganyant-los aleshores, i mentint i enganyant ara, quan critiquen i ataquen el govern actual, tant de Catalunya com d'Espanya, que estan intentant portar les coses al seu puesto, al seu lloc, perdoneu-me que us diga que això és un pecat no mortal. Això és algo insufrible en una democràcia d'un país madur i d'un país serè. Per tant, vinc de les vacances de Setmana Santa, diem-li vacances, amb molta preocupació. Bon dia.
Ràdio Estel. La manera com l'home tracta l'ambient influeix en la manera com es tracta ell mateix i viceversa.
La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. Cada dimecres, al primer cafè, cap a 2:15 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, Doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals per les dolències d'avui dia. Tot amb l'experiència del Doctor Pros i el patrocini de Laboratoris Quinton. Naturalment, Doctor Pros, cada dimecres cap a 2:15 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93 443 3040.
L'altra cara del dia.
Fragmenta Editorial acaba de publicar Sufismo, un llibre escrit per Halil Bárcena, expert en aquest tema, també com a musulmà i com a estudiós de l'islam, i que el que inicialment havia de ser una traducció de l'obra en català ha suposat un treball molt més ampliat. Sufismo, de l'islamòleg Halil Bárcena, és una introducció breu i profunda a allò que l'autor considera el cor de l'islam i, alhora, l'islam del cor. És una aposta radical per una espiritualitat lliure que no té submissió o actitud acomodatícia, una espiritualitat que va molt més enllà de qualsevol lligam formal. Del sufisme i d'aquest llibre publicat per Fragmenta parlem quan... D'aquí a un minut i mig serà 9:15 amb el mateix autor, Halil Bárcena. Senyor Halil Bárcena, bon dia. Ja sap que els cristians diem bona Pasqua també en aquesta setmana.
Bé, doncs bona Pasqua i molt bon dia i gràcies per la invitació.
Com està?
Molt bé, encantat d'estar aquí un altre cop.
Bé, el llibre Sufismo és un treball sobre aquesta espiritualitat. Ens pot recordar, potser molts dels que ens escolten han sentit a parlar del sufisme, què és aquest corrent espiritual, aquest recurs espiritual seguit per molts musulmans?
Molt bé, doncs jo diria, com molt bé has dit en la presentació, que segurament el sufisme és el cor de l'islam, podríem dir, doncs, per tant, doncs, la seva dimensió interior, això que de vegades diem, doncs, la mística de l'islam, i al mateix temps jo diria que és això, és l'islam del cor i el cor de l'islam. Però a l'altre costat jo m'atreviria a dir també que el sufisme és el rostre més universalista de la tradició que neix del profeta Muhammad, de la tradició islàmica.
Vostè m'ha comentat abans de començar aquesta entrevista que el que havia de ser una traducció del català, del llibre en català Sufisme, que ja es va publicar fa un temps, ha resultat que és un treball ampliat.
Sí, de fet, el llibre és, en principi era la traducció del Sufisme, que ja va editar també Fragment Editorial l'any 2008, i el que en principi era una mera traducció, podríem dir, doncs gairebé jo m'atreveria a dir que ha esdevingut un llibre nou, és una... Per tant, doncs, és una versió ampliada, revisada. En aquests anys doncs, hem treballat i investigat algunes línies i això és una mica el que recull el nou llibre en castellà. Sí.
Com es materialitza aquesta espiritualitat per un musulmà que prega els divendres o que prega cada dia? El sufisme, què li aporta?
Sí, jo diria que... A veure, hi ha moltes formes, en principi, de viure l'islam. M'atreviria a dir que viure l'islam des del sufisme és viure més enllà del formalisme. Podríem dir que, parlant, generalitzant una mica, que la religió per moltes persones és el punt d'arribada. Jo m'atreviria a dir que viure l'islam des del sufisme és viure la religió com a rampa de llançament. No és punt d'arribada, sinó gairebé punt de sortida. També hauria de dir també que és cert que el sufisme és viscut dins de l'islam, però un fenomen i molt interessant és també l'interès de moltes persones del nostre país i de la nostra cultura doncs, pel sufisme, que s'atansen al sufisme d'una forma no confessional, sinó atret segurament per aquest gran pòsit, jo diria, de saviesa, de coneixement que representa aquesta tradició islàmica i redundant en aquest aspecte més universalista de l'islam.
El sufisme explicat en aquest treball que s'acaba de publicar de la mà de Fragmenta Editorial, Sufismo, segur que aporta molts coneixements a aquelles persones interessades per la religió en general i per l'islam en particular o per aquelles opcions no confessionals d'acollir-se al sufisme, pot ser molt interessant. Recomanaria algun aspecte especial d'aquest llibre?
Sí. A veure, el llibre és una introducció. Per tant, també és un treball divulgatiu, però no hem volgut que fos... hem de distingir divulgació de vulgarització. Uh-huh. És cert que de vegades els treballs introductoris són molt difícils de fer per aquest perill, justament. El sufisme...
Penses en persones que no coneixen el tema, no?
Exacte. I és un gran oceà de saviesa i, clar, doncs, reduir-lo a 176 pàgines que recull el text aproximadament, doncs, és complicat. Jo m'atreviria a dir que en un temps també tan complicat com el que ens toca viure, on els referents espirituals moltes vegades no són massa clars, el sufisme i d'altres tradicions, i per descomptat doncs, la tradició majoritària en la que ens trobem, tenen molt a dir en el sentit de revalorar alguns, justament alguns valors, valgui la redundància, doncs, perduts. En aquest sentit, el llibre jo crec que ens apropa a uns grans espirituals que ens parlen, diríem, de, m'atreviria a dir, d'allò essencial de la vida. També ens recorden una mica què és l'ésser humà. Una de les coses que més a mi més em frapen a l'hora d'investigar, doncs, en general, tots els mestres sufis, és allò que ens recorden sempre, no? De que som molt més del que ens pensem com a éssers humans i molt menys del que ens creiem. Diríem, aquest seria un aspecte que tractem bastant en el llibre que és força interessant, no? Recordar què és realment l'ésser humà i com de vegades doncs, s'enfila per terrenys que ens fan creure el que no som, no?
Avui parlem en directe amb Jalil Bárcena. Jalil Bárcena és islamòleg, especialista en mística sufí, acaba de publicar el llibre Sufismo en castellà, és una traducció i una mica més del llibre El sufisme que la mateixa editorial havia publicat l'any 2008. Algunes paraules interessants, vostè ha pronunciat diverses vegades en aquesta entrevista el verb recordar, és curiós l'ús que se li dona en el sufisme, aquest ús etimològic de recordis, de tornar al cor.
De tornar al cor, sí. Al mateix temps,
després, la música i la dansa també són elements
exacte,
importants.
Són elements molt importants. Jo crec que, sí, el terme record és molt important en tota aquesta mística sufí. Jo crec que els sufis ens recorden, mai millor dit, doncs que la vida es viu cap endavant, evidentment, la vida la vivim cap endavant, però que s'entén tenint en compte el passat, recordant. Es viu endavant, però evidentment es comprèn, s'entén mirant enrere, mirant d'on venim i el que som.
Jalil Bárcena és fill de Renedo, a Cantàbria, on va néixer l'any 1962. És diplomat en llengua àrab, també llicenciat en Ciències de la Informació, màster en Estudis Àrabs i també ha cursat estudis islàmics i de filologia àrab i persa al Marroc, a Jordània, al Líban i a Síria. Vostè viu ja des de fa uns anys a Catalunya, no?
Sí, més de 25, sí.
Com treballa tots aquests coneixements i com els difon en el terreny educatiu, en el terreny social?
Sí, l'any 98 doncs, vam fundar l'Institut d'Estudis Sufís, que una mica és diríem, el centre o la plataforma a través de la qual ens dediquem doncs, a aquesta tasca de divulgació de la saviesa sufí i al mateix temps doncs, també és el centre o l'institut en el qual doncs, investiguem. I al mateix temps doncs, col·laborem amb la Universitat de Barcelona en alguns màsters i programes de doctorat i bueno, aquesta és una mica la tasca que fem. També a través d'un grup musical, com molt bé comentaves abans, la música i la dansa són més que facetes artístiques, no? Són realment vies de coneixement dins del sufisme. També tenim un grup de música d'investigació, jo diria, sobre el llegat musical sufí, que tot just d'aquí uns 15 dies treurà el seu primer CD, i bueno, doncs, també és una plataforma doncs, a partir de la qual fem aquesta tasca de divulgació i al mateix temps d'investigació.
Doncs felicitats per tota aquesta tasca. Segur que és una tasca també al servei de la pau, ara que es parla de les religions i particularment de l'islam, no sempre en clau de pau, per algunes interpretacions doncs, potser desviades no? del que és el compromís de les religions amb la pau.
Sí.
Què hi té a dir el sufisme? Pot aportar molt en aquest sentit?
Jo crec que el sufisme, com tota espiritualitat profunda, com tota via mística, en definitiva, sí, és una aposta per la pau. I en temps tan confrontacionistes com els que ens trobem, evidentment, doncs, arrelar-se en l'essència, arrelar-se en l'essència de l'ésser humà, que en aquest sentit no té límits i no té fronteres, doncs és comprendre, evidentment, és comprendre l'altre. Hi ha una dita sufí molt, molt bonica que diu el sant, quan no és de veritat, és per tothom. I en aquest sentit, doncs, la saviesa, quan realment és saviesa de veritat, és universalista i és per tothom. I en aquest sentit és cert que és, m'atreviria a dir, doncs, un punt de compensació davant de certes visions molt estretes del que és l'ésser humà, la vida, l'espiritualitat, en definitiva, i la religió, esclar.
Moltes gràcies, Jalil Bárcena, islamòleg, especialista en mística sufí i autor del llibre Sufismo, que acaba de sortir de la mà de Fragmenta. També existeix la versió catalana, el Sufisme. Aquest llibre Sufismo es presentarà, suposo, d'aquí unes setmanes.
Sí, no trigarà gaire. Tot just acaba de sortir. Estem preparant amb l'editor, amb l'Ignasi Moreta, doncs, un acte que sigui bonic de presentació d'aquest llibre que, en fi, que crec que s'ho mereix. Sí.
L'anunciarem quan se sàpiga la data.
Molt agraït.
Que vagi molt bé, Jalil Bárcena. Fins una propera ocasió. Bon dia.
Molt bé, molt bon dia. Gràcies.
Ràdio Estel.
Cada setmana, Ràdio Estel t'acosta una mica més a Montserrat. Viu amb nosaltres les transmissions en directe des de la seva basílica, de les laudes a 8:15 del matí, el cant de la sàlvia a 1:00 del migdia i les vespres a 7:15 de la tarda. Cada setmana, les tres pregàries en directe des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat a Ràdio Estel. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, número especial de Pasqua. Catalunya Cristiana. Buscarà la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 2810. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat. No entenc res.
un punt de trobada per aclarir entre tots per què passen certes coses.
Acabem de deixar la Setmana Santa i el que és l'inici del temps de Pasqua, i el No Entenc Res la setmana passada ja va comptar amb un primer tast del tema que plantegem, i és que no entenem per què, si diuen que la informàtica és tan fàcil, alguns ens costen tant segons quines coses. Miquel Murga, bon dia i bona Pasqua.
Bon dia igualment, gràcies, Ignasi.
En aquest dia de retorn per a molts, què ens expliques novament d'aquest tema que divendres intentarem resoldre?
Sí, que no sé si ha estat la millor setmana per plantejar-lo, perquè això d'allargar-ho durant dues setmanes és un problema que m'afecta molt personalment, m'està creant una espècie d'angoixa que necessito resoldre ja i que més que mai ha durat en el temps, no?
Ai, però, en fi... T'ha amargat una mica aquests dies de festa, em sembla.
No sé si t'ho diria tant, però una mica sí que... Una mica sí, una mica sí, eh?
Bé.
Bé, escolta, és cert que segons quines edats hi ha hagut un problema de traspàs del que és la forma de treballar de sempre, de tota la vida, amb la màquina d'escriure i amb els papers i amb el bolígraf, a passar a la informàtica totalment i a posar-se davant d'un ordinador. Evidentment, tot i que molts hem fet molts esforços per posar-nos-hi, jo crec que en alguns casos, i en gran part, i en un percentatge important, exitosos, hi ha una part que no hem acabat de resoldre molta gent amb els ordinadors i amb la informàtica, i és que, per molt que l'utilitzem a la nostra feina habitual, per molt que utilitzem les seves aplicacions, hi ha un moment que tens la sensació que et supera a tu, i que aleshores no saps ben bé què pots fer. I una mica és el que intentem esbrinar aquesta setmana, a veure, quan ens trobem en aquesta situació, què hem de fer? Ho hem de deixar córrer, ho hem de deixar per perdut, ens si hem de sobreposar, hem de reciclar-nos encara més del que hem fet, una mica psicològicament ens afectarà tot això, és el que esbrinarem donar aquesta setmana amb temes informàtics. Jo deia l'altre dia, és que, clar, a més tenim un greuge afegit, que és que els fills... en saben molt més que nosaltres. Escolta'm, ja, en aquest aspecte domina molt més l'ordinador que nosaltres, les dreceres, la forma de fer, d'actuar, i aleshores tens a vegades la sensació de dir, home, està molt bé i s'agraeix molt que el fill t'allissoni en aquest sentit, no? Pot fa sentir una mica malament quan voldries, escolta, aquell ego que tots tenim, que voldries una mica ser tu qui expliquessis, qui allissonessis una mica, en aquest sentit no. Sí. L'autoritat està girada al revés.
A més, la informàtica, que no hi era en els centres educatius dels qui són més grans de 40 anys i encara menys en els més grans de 50.
No, i a més recordo els que van començar a estudiar informàtica a través de la formació professional administrativa i tal, era una informàtica que jo tinc la sensació que vaig estar 2 anys que em van explicar moltes coses que ara no sé exactament per què me les van explicar, perquè era més programació informàtica que una altra cosa i tot eren números, fórmules estranyes que després a l'hora de l'ordinador, a la realitat, no m'han servit per gaire cosa.
A més, tot es renova amb les noves tecnologies, amb internet, amb els iPods, amb el que és... Vaja.
I amb un afegit que hi posen sempre, l'altre dia ho comentava, és que et diuen, és molt fàcil. Si això ho pot fer servir, això ho fa servir tothom sense problemes, eh? I a vegades tens la sensació que si és tan fàcil tens un problema encara més greu perquè tu no hi acabes d'arribar, no?
Recordem la pregunta que ja tenim posada en el Facebook del primer cafè de Ràdio Estel. Utilitzes les noves tecnologies per la teva feina? Hem donat 3 possibles respostes que ja està contestant la gent, de fet. Mm-hmm. Animem els que ens escolten que ho segueixin fent o que ho facin.
La primera resposta és sí, utilitzo les noves tecnologies, ha estat la salvació de la meva per estar al dia, una mica tot plegat. La segona és no, seria la contrària, prefereixo continuar treballant com ho he fet tota la vida, i la tercera seria un sí, però necessito que m'ajudin constantment, que sospito que s'hi trobarà molta gent en aquest. També, evidentment, convidem a tota la gent que té experiències personals amb la informàtica que ens les expliqui, perquè siguin més o menys traumàtiques, més o menys divertides, segons quins casos, ens ajudaran molt a veure quina és la realitat una mica de la gent que ens escolta amb els ordinadors. I és que de vegades hem viscut... Home, sona a gag humorístic, a vegades, de programa de televisió, o de còmic dels diaris, no? Però, home, em consta que és veritat que algú, la safata, per exemple, dels CDs i dels DVDs de l'ordinador, l'ha fet servir durant molt temps com a suport del cafè en llet del matí, sense tenir gaire clar allò per què servia, no? O em consta un cas, i això és veritat, encara que sonia molt acudit, d'una persona que es va passar molts dies pitjant el botó d'ajuda de l'ordinador i estava molt enfadat perquè ningú el telefonava ni ningú anava a casa a solucionar el problema que tenia. Per tant, tenim un problema, realment, que no entenem i que hem de solucionar.
Doncs divendres traurem l'aigua clara. Avui, excepcionalment, en dimarts, ens ha visitat el Miquel Murga, tornant-nos a plantejar el tema d'aquesta setmana. No entenem per què, si diuen que la informàtica és tan fàcil, alguns ens costen tant segons quines coses. Fins divendres, una mica després de les 9.
Molt bé, fins a les hores. Adéu-siau.
Estem estem a punt d'arribar a 9:45. Us anunciem que tenim alguns forfets per oferir-vos. Si en voleu, l'únic que heu de fer és trucar-nos al 93-409-2772. Són forfets per esquiar a Gran Valira, Andorra. Encara hi ha temps, hi ha unes quantes setmanes de marge per aprofitar l'última neu de la temporada. 93-409-2772, ens truqueu i podeu obtenir dos o tres forfets per a la vostra família per anar a esquiar. També us anunciem que tenim una enquesta a la web radioestel.cat. Creus que si Catalunya fos independent seria un dels països més pobres d'Europa? Podeu entrar a radioestel.cat i respondre a aquesta enquesta. 9:45, última hora informativa amb la Sara Cruz i de seguida els espais de família i bioètica.
Hola, molt bon dia. El govern espanyol ha xifrat en 10.000 milions d'euros l'estalvi que suposaran els ajustos en sanitat i educació. Les reformes es començaran a aplicar aquest mateix mes si pretenen aconseguir més racionalització, també eliminar les duplicitats amb les comunitats i l'eficiència en la gestió dels grans serveis públics. I mentrestant, les borses i els mercats financers de tot el món tornen a l'activitat després del parèntesi de Pasqua i s'espera que reaccionin a aquestes noves mesures anunciades pel govern de Rajoy. De moment, en l'inici de la sessió, la borsa espanyola ha obert a la baixa arrossegada pels Estats Units i la Xina. I la presidenta del PP a Catalunya, Alicia Sánchez Camacho, comença a negociar la seva proposta del pacte fiscal amb el govern espanyol. Sánchez Camacho serà avui a la Moncloa per encetar converses després que l'executiu de Rajoy ja tingui sobre la taula una primera proposta del PP català. I en esports, el Barça rep avui el Getafe amb l'objectiu de sumar 3 punts i posar-se provisionalment, doncs, a només un punt del Real Madrid a la Lliga Espanyola. I avui també juga l'Espanyol, que és novè contra el Pamplona, fora de casa. Ho deixem aquí, tornem com sempre amb més informació quan siguin les 10.
Ràdio Estel. Els concursos de Ràdio Estel. Escolta'ns, participa i guanya. Aquesta setmana sortegem dues entrades dobles per Persèfone, dels Comedians, al Teatre Auditori de Sant Cugat. Un espectacle que s'apropa al tema de la mort des del llenguatge de les varietés. Entra a www.radioestel.cat, clica al banner del concurs i inscriu-t'hi. Tu pots ser un dels guanyadors dels concursos de Ràdio Estel. Viatja amb el club Més Amics i deixa la rutina ben lluny. Destins fantàstics pel 2012. Del 2 al 12 de juliol, Armènia. Del 20 al 29 d'agost, Mesopotàmia. De l'1 al 9 de novembre, Ceilan. I els peregrinatges. Del 21 al 28 de maig, del 17 al 24 d'agost i del 30 de novembre al 7 de desembre, Terra Santa. 93-409-2770. El club Més Amics, volem amics com tu. Truca'ns. 93-409-2770. El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
Passen 2:30 de 9:45. Durant els propers minuts tindrem l'espai de família i matrimoni, la connexió amb Jerusalem, amb el Salesià Joan Maria Bernet, i també els minuts de bioètica. Però abans us parlarem breument de la quarta edició de la Setmana del Barret a Barcelona, que té lloc fins diumenge. Participa en aquest certamen l'empresa de teixits Gratacós, molt reconeguda arreu del país. Aquest any els aparadors de l'establiment són homenatge al film The Artist. D'aquests i d'altres temes relacionats amb la Setmana del Barret parlem amb Glòria Casacoberta, que és la responsable de Gratacós. Senyora Glòria Casacoberta, molt bon dia.
Bon dia.
Quina aportació fan vostès en aquesta Setmana del Barret de Barcelona?
Mira, només que tinc a corregir, és l'octava passejada, però nosaltres és la quarta que ens afegim. Gratacós s'afegeix a la quarta edició de la passejada. I llavors aquest any ens hem referit a 1940, que és quan la casa es va fundar.
Molt
1940.
Bé.
I llavors surt, com que l'Òscar va ser el d'actriç, es va fer tot una posta en escena sobre aquesta pel·lícula i sobre tots els barrets d'aquella època, vintage. Es passa un vídeo amb tot el dels anys 1940, o sigui, és tot un homenatge.
Gratacós així intenta donar resposta a la inquietud per conservar i mostrar una feina artesanal com és la dels barretaires, amb joves artistes i noms consagrats. On és la Setmana del Barret? Ens la pot situar per aquells que hi vulguin anar?
Mira, la setmana del barret, o sigui, consisteix primer amb aquesta setmana a Gratacós, que poden veure diferents tallers, diferents postes a punt, que demà és molt bonica perquè hi ha la Teresa Helbig amb l'Anna Blau, que en directe munten un vestit i l'altra munta un barret, o sigui, és de 12 a 1, us invito a tothom el que estigui escoltant aquest programa, que serà molt bonic, repeteixo. Llavors arrenca amb que Cristina Schaman, que és la que fa uns barrets per la persona que pateix càncer i la quimio li ha agafat tot, o sigui, ha agafat tot el cabell i no pot resistir una perruca, i fa una xerrada sobre això. Acaba amb la desfilada, o sigui, amb la passejada per Rambla Catalunya, que la convocatòria és a les 11 a Gratacós, amb fotocalls, amb fotografies que després es penjaran a l'aparador, que després les poden vindre a recollir, i a les 12 ens unim amb l'octava passejada del barret, com si diguéssim.
Això és demà.
Però Gratacós arrenca a les 11 i a les 12, llavors, és Rambla Catalunya cap avall, es fa una passejada que és una delícia, ojalà ens faci un sol preciós, però que de veritat que és una verdadera meravella i a l'arde a la primavera.
Doncs demà, a partir de les 11 del matí a la Rambla de Catalunya i a les 12 a la passejada global. Moltes gràcies, senyora.
Dia 15, eh?
Dia 15, sí.
15 diumenge.
15 diumenge, perdó.
Ah, això mateix.
No demà, sinó
no,
diumenge.
No, demà és una altra cosa. Demà és dintre Gratacós, de 12 a 1, una posta a punt de dos artistes.
Molt bé, doncs diumenge, a partir de les 11 del matí, aquesta festa del barret, amb la passejada a partir de les 12 a nivell global per la Rambla de Catalunya, diumenge, dia 15 d'abril. Moltes gràcies, senyora Glòria Casacuberta. Bon dia i bona Pasqua. Fins una altra.
Estic encantada. Adéu, bon dia.
Adéu-siau.
De dilluns a divendres, a 8:15 de la tarda, Mercè Raga et posa el dia de la jornada a 8:02. 30 minuts on repassem l'actualitat amb entrevistes, convidats especials, reportatges i serveis. De dilluns a divendres, a 8:15 de la tarda, a Ràdio Estel, 8:02. Amb Mercè Raga, actualitzem el dia només per tu.
Maria Magdalena es va quedar plorant a fora, al costat mateix del sepulcre de Jesús. Mentre plorava, s'ajupí per mirar dins el sepulcre i veié dos àngels vestits de blanc, asseguts al lloc on havia estat posat el cos, l'un al cap i l'altre als peus. Ells li diuen: «Dona, per què plores?» Ella els respon: «S'han endut el meu senyor i no sé on l'han posat». Així que, acabà de dir aquestes paraules, es girà enrere i veié Jesús allà dret, però no sabia que era ell. Jesús li diu: «Dona, per què plores? Qui busques?» Ella, pensant-se que era l'hortolà, li respon: «Senyor, si te l'has emportat tu, digues-me on l'has posat i jo mateixa me l'enduré». Li diu Jesús: «Maria». Ella gira i li diu en la llengua dels hebreus: «Rabuní», que vol dir «mestre». A partir d'aquest fragment del capítol 20è de l'Evangeli de Joan, en l'octava de Pasqua parlem del sentit de les flors per als difunts. Un material, un recurs natural, el de les flors, molt utilitzat en les famílies per reconèixer i valorar els difunts, però per reconèixer-los no des de la tristor, sinó des de l'esperança i l'alegria, esperança en la resurrecció. Avui, que és Pasqua, doncs parlem en l'Espai de Pastoral Familiar i Matrimonial amb Enric Garí i Montse Teixidor. Bon dia, Enric i Montse, i bona Pasqua.
Hola, bon dia, igualment.
Bon dia i bona Pasqua a tothom.
Bé, les flors als difunts, per què són signe d'alegria i no de tristesa?
Avui entronquem el tema amb la tristor que té Maria Magdalena en allà al sepulcre, que arriba i no veu res, no troba el que buscava, i està molt trista. Clar, com ens quedem nosaltres quan se'n va algú que estimem molt? Tristos. En principi, tristos, perquè el trobem a faltar molt. Aleshores, què fem? Doncs anem allà on hem depositat el cos i li portem flors per tenir una recordança. El que nosaltres volem fer molt molt d'incapié, com diuen els castellans avui, és amb el tema de que mentre estem plorant no ens en donem compte de que les coses ja comencen a remuntar un altre cop. O sigui, no ens podem quedar plorant perquè plorant no solucionarem res. I molts de cops ens parlen i no hi donem prou importància. Fins que aleshores ve una veu molt coneguda i ens crida pel nom i aleshores sí que reaccionem. Ah, caram. O sigui, necessitem una veu coneguda que ens cridi pel nom. O sigui, no teories abstractes, sinó una veu que ens digui, noi, què fas aquí? Ah, aleshores dius, ep, el tanto que aquí ens fa reaccionar. I aquesta reacció és el que nosaltres hem de fer en aquests moments de vida, com són aquests moments, no? Això, traslladat al món de la família, doncs molts de cops passa, o sigui, quedes abatut per alguna cosa. Pels fills, pels pares, per l'esposa, per l'espòs. I ja estàs, ja has caigut en el pou i aquí ja s'ha acabat tot. I no, o sigui, d'aquest pou n'hem de sortir. I algú ens cridarà pel nom, algú ens donarà una mà, algú ens ajudarà a pujar i en sortirem. Aquesta és l'esperança que nosaltres volem transmetre avui, en aquest dimarts de Pasqua, als oients.
Mm-hmm. Montse.
Com diu el pare Armengol, no podem caure en l'oblit ni amb enganxats al passat, sinó que hem de mirar de la persona que estimàvem. El fet de portar flors vol dir de recordar, de portar el nostre amor i l'amor que ens tenia la persona difunta, doncs fer-hi una mica de continuació. I de fet, després també diu que el que hem de fer és mirar les coses positives i els projectes que tenia aquesta persona i, per recordar-la, procurar-los tirar endavant, seguir, doncs, el seu projecte, clar, sempre i quan nosaltres creiem que ens pot ser fecund i aportar-nos doncs vivències i felicitat i doncs que també tenir un record per aquestes persones.
Mm-hmm. La seva presència no serà palpable, no la podrem tocar físicament, però sí que serà palpable espiritualment, psicològicament i psíquicament. Aleshores, és clar, nosaltres no ens podem reduir només a la part física. Les persones són molt més que la part física. Per tant, creiem que hem de donar la mà. Hem de donar la mà a les persones que no hi són i a les que hi som també ens hem de donar la mà. Com aquests dies que hem resat el Pare Nostre, que ens hem donat les mans i ens hem sentit acompanyats per la persona que hi ha al costat, per la persona que hi ha al davant, per la persona que hi ha al darrere. Penseu en la nit de Pasqua. La nit de Pasqua comencem la cerimònia amb negror total, amb foscor total. I de mica en mica es va encenent primer el ciri pasqual i d'aquest ciri pasqual anem encenent totes les espalmetes aquelles petites. Uh-huh. Que els nanos, quan van a aquesta missa, els hi fa molta gràcia, perquè és clar, és diferent, m'entens? O sigui,
sí, sí.
Comences amb aquesta cerimònia que tot és fosc i comences a encendre espelmes i, esclar, és una cosa diferent.
Les encenem, a més, els uns als altres.
Sí,
això
sí,
és una imatge molt bonica, no? La de la transmissió de la fe.
Això mateix, m'entens? I aleshores, clar, els nanos doncs tenen allò encès una bona estona i és diferent, m'entens? O sigui,
com,
no...
Són com més partícips, perquè aquelles espelmes encès aquell foc de la taula, ara ens ve a nosaltres.
Sí, sí, o sigui, i en som partícips perquè nosaltres encenem i donem per encendre, m'entens? I aleshores això és aquesta Pasqua que nosaltres tenim, o sigui, ens encenen un foc nou, ens encenen una espelma a nosaltres i nosaltres ajudem a encendre les altres, o encenem, no ajudem, encenem.
El pare Lluís Armengol, en aquesta reflexió del seu llibre Créixer i estimar, reflexions sobre la vida quotidiana, titulada Flors als difunts, amb interrogant, fa una crida d'alguna manera a fer que se'ns noti que som cristians. En l'octava de Pasqua particularment, per exemple, diu: procurem mantenir la serenor i l'esperança. És un gran testimoni que podem donar davant dels qui no tenen fe. Clar, com se'ns pot notar que portem l'alegria del ressuscitat? De vegades no és fàcil, i potser tampoc hem de fer coses per cridar l'atenció, o coses massa espectaculars, anar allò amb eufòria per la vida excessiva.
Mira, nosaltres som, no sé si hi ha moltes religions més, però nosaltres després de la mort tenim esperança. O sigui, sempre pensem que hi haurà una cosa diferent i millor. M'entens? O sigui, amb la mort en dintre la caixa aquella que ens posen no s'acaba tot, sinó que nosaltres continuem. No amb la vida física, però sí amb la vida espiritual. Per tant, penso que hem d'esperar i hem de desitjar això. I aleshores això ho hem de transmetre als que tenim al voltant.
Alguna última cosa, Montse?
No, més que res, retransmetre doncs, aquesta alegria pasqual, doncs, saber-la traslladar amb els nostres fets quotidians, amb tot.
No portem flors massa tard a les persones que encara resten a prop nostre. Ens fa una crida també el pare Armengol a regalar estimació, que és la flor que té el perfum més seductor i permanent a les persones que ens envolten, per poder-ho fer també amb goig i esperança a aquelles persones que estan difuntes. Gràcies, Enric, Garí i Montse Teixidor. Bona Pasqua, fins la propera.
Bona Pasqua. Bona Pasqua.
El que és bo no sempre és breu. Si encara no en tens prou, sintonitza amb la teva emissora preferida a www.radioestel.cat.
Quan són 9:45, donem pas al comentari de Joan Maria Bernet des de Jerusalem. Comencem la Pasqua connectant amb la Ciutat Santa, amb el pare Bernet Salesià. Bon dia i bona Pasqua.
Bon dia, Ignasi, bon dia. Hem celebrat la festa de Pasqua, per això moltes felicitats a tu i a tots els oients.
Gràcies. Endavant amb el seu comentari pasqual avui.
Molt bé, molt bé. En aquest context pasqual parlarem avui sobre la data de la mort i de la resurrecció de Crist. A l'Evangeli de Sant Lluc trobem aquesta descripció. L'any 15è del regnat de Tiberi César, mentre Ponç Pilat era governador de Judea, Herodes, tetrarca de Galilea, Filip, el seu germà, tetrarca d'Idurea i de la regió de Traconítida, i Lisànies, tetrarca de Vilena, durant el pontificat d'Anàs i de Caifàs, etc. Aquests detalls històrics i cronològics, ben precisos, són molt importants, perquè ens fan veure com Jesús no era un mite, una abstracció, una creació o una ideologia, sinó un home verdader, arrelat a una història, a una cultura i a un país. Nosaltres podem fixar amb molta exactitud fins i tot les dates del seu naixement i de la seva mort i resurrecció. Per a la data de la mort i resurrecció de Crist, s'ha arribat a un bon acord entre els estudiosos degut al fet que hi ha diverses indicacions cronològiques als evangelis, especialment a l'Evangeli de Sant Joan, i degut també a estudis aprofundits en el camp de l'astronomia i de la cronologia històrica i religiosa respecte a la festa de Pasqua en la qual va morir Jesús. Sabem per Sant Lluc que Jesús tenia 30 anys quan va començar la seva activitat pública amb el baptisme rebut de part de Joan Baptista. Això succeïa, segons la cronologia civil, a l'hivern de l'any 28 de l'era cristiana. Gràcies a l'Evangeli de Sant Joan, sabem que Jesús va celebrar 3 festes de Pasqua. La seva vida pública va durar, doncs, uns 3 anys. Per això es diu, i amb raó, que Jesús va morir als 33 anys. Podem afirmar que la mort de Jesús va tenir lloc, segons l'Evangeli de Sant Joan, el divendres 14 de Nissan, que correspon al 7 d'abril de l'any 30 de l'era cristiana. La resurrecció, doncs, tingué lloc el diumenge, dia 9 d'abril de l'any 30. Dates precises i llocs concrets ens parlen d'un Jesús real, històric, verdader, home de la història humana i al mateix temps fill etern de Déu.
Moltes gràcies, pare Joan Maria Bernet Salesià, per aquest comentari en l'octava de Pasqua. Que vagi molt bé i fins dimarts vinent, si Déu vol.
Quedeu molt, gràcies, Ignasi, a tots vosaltres. Ara veu.
Ràdio Estel.
La crisi colpeja amb força i l'atur fa estralls. A la porta de Càritas truquen cada dia persones que demanen feina, orientació i ajuda. Càritas promou la formació per millorar les possibilitats laborals dels col·lectius amb més dificultats. Té pisos d'acollida per a persones sense recursos. Càritas també ajuda a cobrir necessitats bàsiques i treballa per a prevenir l'exclusió social. Per això, ara més que mai, a Càritas ens cal la teva ajuda. T'informarem al 93 344 6900 i al web www.caritasbsn.org. Tu ens pots ajudar.
Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
El primer cafè de Ràdio Estel, una finestra oberta al món. Diàleg sobre bioètica.
Comencem el nostre espai sobre bioètica, com cada dimarts aquí en la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel. Ens acompanyen, d'una banda, mossèn Xavier Sobrevia, metge i sacerdot. Bon dia, benvingut. Què tal?
També, molt bé, bona Pasqua.
Igualment, molt bona Pasqua, efectivament. Estem en l'octava pasqual i avui no ignorem aquest fet tan rellevant per als cristians. I avui ens acompanya per primera vegada Inés Espallargas, que és metgessa de família i membre de l'Associació Catalana d'Estudis Bioètics. Doctora Inés Espallargas, molt bon dia.
Molt bon dia.
La presència per primera vegada d'Inés Espallargas està motivada perquè la doctora Isabel Viladomiu ha tingut una malaltia, una complicació d'unes proves mèdiques que, gràcies a Déu,
Ha sortit bé,
efectivament, de la qual, diguéssim, s'està recuperant. Suposo que va en aquesta línia, no, doctora Inés?
Sí, gràcies a Déu s'està recuperant molt bé perquè és una dona molt forta.
I que els metges ho han sabut agafar temps.
I que els metges ho fem de vegades bé, encertem. Tant,
segur que sí. Desitgem des d'aquí, evidentment, a la nostra amiga i col·laboradora Isabel Viladomiu la seva recuperació d'un problema que ha estat un ensurt molt gros, s'ha de dir així, però del qual s'està recuperant. I des d'aquí una abraçada, doctora Isabel Viladomiu, a vostè i a tota la seva família, que es pugui recuperar aviat i la puguem tenir aquí també entre nosaltres. Bé, avui parlarem d'un manifest, i és que més de 200 científics i investigadors demanen, a través d'un escrit, la reforma de les lleis que permeten l'ús i la destrucció d'embrions humans. Lleis com l'actual vigent a Espanya, llei de reproducció humana i assistida, oi?
Exactament.
Una cosa així.
Això s'ha presentat a finals del mes passat, que la Setmana Santa doncs, potser a vegades passa una mica desapercebut. Es va presentar el dia 24 de març i el títol diu Manifest del 25 de març, el dia següent, en certa manera, i el títol diu Per una investigació biomèdica eficient, respectuosa amb l'ésser humà i adequada a la legislació europea. És un títol molt descriptiu i jo diria que en poques paraules doncs, diu moltes idees. Per un costat, perquè moltes vegades la investigació biomèdica no està sent eficient, és a dir, no està donant realment doncs, resultats i no està ben enfocada cara a aconseguir doncs, realment resultats que es puguin aplicar després a la terapèutica en pacients. Respectuós amb l'ésser humà, en aquest sentit doncs, estaria tota la dimensió doncs, de que sapiguem doncs, tractar l'ésser humà sigui des del seu inici en la concepció fins al final, doncs amb el respecte que degut, i finalment adequada a la legislació europea, que ens fa referència a la sentència del 18 d'octubre de l'any passat, que aquí ja vam parlar, on el Tribunal de la Unió Europea va dir que no es podien patentar doncs, descobriments o investigacions amb embrions humans. Aquest és un tema molt important que hem comentat aquí ja sí. En altres programes.
D'alguna manera es posa la veu d'alerta i es frena el que seria la cobertura legal de la manipulació d'embrions i la destrucció d'embrions, per entendre'ns.
I llavors, doncs, aquí tenim el fet de que aquesta sentència molt important i que obliga a tots els països de la Unió Europea, doncs, realment sigui recollida en les legislacions estatals. Uh-huh. Aquí a Espanya tenim dos lleis en aquest sentit que es veurien molt afectades.
Per desgràcia, les lleis aquí a Espanya, a l'estat espanyol, permeten fer pues, moltes coses que no són lícites. De vegades els que ens dediquem a la bioètica, als metges, bueno, els científics en general, parlem un llenguatge una mica que diguem-ne que la resta de la gent no ens entén. No? I una mica a mi la idea que m'ajuda a veure això de la investigació amb embrions, què vol dir això? A veure, la importància d'aquesta notícia és que remarca que l'embrió és una persona i que, per tant, tot allò que no es pot fer amb qualsevol altra persona, no es pot fer amb l'embrió. És a dir, oi que nosaltres, quan ens proposen un estudi sobre, mira, investigarem aquest nou fàrmac en els nens de 2 anys, perquè ens sembla, no? Hi ha coses que ens sobten i que ens semblen que no són lícites, doncs, l'embrió és una persona i, per tant, no es pot investigar amb ell si no és per millorar la seva salut.
Tot el que comporti destruir-lo o seleccionar Exacte. Per eliminar els que suposadament Exacte. No servirien. Per
o que no ens agraden. Jo vull nena, selecciono nena. Jo vull nen, selecciono nen.
N'hem parlat altres vegades i, malauradament, doncs, tenim lleis que emparen això, però amb iniciatives com aquestes doncs, es posa una mica la veu d'alerta.
Sí, i diguem-ne, sobretot aquest manifest el que fa és, bueno, va dirigit al govern i als grups parlamentaris perquè realment es rectifiqui la legislació que sobretot afecta a dues lleis, una de l'any 2006 i una de l'any 2007, i que són la llei de reproducció humana assistida del 2007 i la llei d'investigació, perdó, del 2006 i la llei d'investigació en biomedicina del 2007. Una llei que jo recordo un comentari d'un científic que deia justament aquesta llei dificultava molt la investigació en cèl·lules mare adultes perquè obliga perquè hi hagi una investigació que hi hagi darrere el suport d'una empresa farmacèutica, hi hagi com una coordinació, no? I clar, moltes vegades per fer els cultius amb cèl·lules mare adultes que són obtingudes del mateix pacient i després seleccionades i després doncs, es fan créixer i es posen en el teixit que es vulgui regenerar. Sigui a nivell de l'os, sigui a nivell d'un cartílag, sigui a nivell de la retina, sigui, doncs, s'intenta fer alguna cosa a nivell de teixit nerviós també, etc. Hi ha a prop de 3.000 investigacions arreu del món amb cèl·lules mare adultes, aplicant-les ja a pacients, que això és molt important, no només a laboratoris, sinó aplicades a pacients. I en aquesta línia, la llei espanyola dificulta perquè es podrien fer més coses en els hospitals, amb equips mèdics, que estan treballant en aquest tema, si no hi haguessin a vegades algunes dificultats en aquest sentit.
Recordem que la investigació amb cèl·lules mare adultes és l'alternativa que no comporta la destrucció d'embrions, per tant no hi ha aquí cap barrera bioètica.
I sense la problemàtica dels tumors o càncers que fàcilment doncs, produeixen les cèl·lules mare embrionàries perquè són com més primitives i no estan tan ben regulades. I en la investigació doncs, amb animals, doncs veiem doncs, com que això és molt freqüent.
A més, aquests resultats que de vegades publica la premsa amb cèl·lules mare i no afegeixen res més,
Exacte,
són amb adultes.
Exacte.
Confonen sí. Molt.
El que és important d'aquesta notícia, des del meu punt de vista, és el que explicava mossèn Xavier, una mica que són els científics els que estan dient ei, regulem les lleis perquè els que ens fem investigació estem veient que les cèl·lules mare embrionàries no són, diguem-ne, no ens donen bons resultats. I, per tant, legislem a favor de la ciència.
Fins i tot abans d'entrar en consideracions morals o bioètiques, Exacte, ja diem que no hi ha resultats.
El títol mateix del manifest, fixem-nos que diu per una investigació biomèdica eficient.
Eficient.
Primer de tot, eficient.
No, clar, és molt injust el que els recursos públics s'estiguin destinant Exacte. A investigació que no està donant cap resultat, doncs són cèl·lules mare embrionàries, i això realment a mi em sembla una, llançar els diners, una gran injustícia, i que bueno, potser hi ha a vegades altres motivacions personals o econòmiques que poden fer el que hi hagi aquest interès. No?
Una pregunta. Gràcies, Xavier Sobrevia i Inés Espallargas, en aquest espai de bioètica que hem compartit avui. Acabem recordant que el papa Benet XVI exigia, abans de donar la benedicció Urbi et Orbi de Pasqua diumenge, el final de la violència a Síria, davant de més de 150.000 persones que omplien la plaça de Sant Pere. El Sant Pare va subratllar el seu desig que Crist ressuscitat doni esperança al Pròxim Orient, una regió molt castigada. Un Pròxim Orient que visitarà aviat, per cert, serà aquest any en una visita apostòlica al Líban. Ens acomiadem, us hem acompanyat en aquest dimarts de Pasqua des de les 8, el Xavi Aguilar, el David García, el Ramon Castelló, la Sara Cruz i qui us ha parlat, Ignasi Miranda. Que tingueu bon dia, adeu-siau.
Són les 10 del